No? Començarem? Bona nit, benvingudes, benvinguts. Si us sembla, començarem, doncs. Començarem amb la part resolutiva. El primer punt és l'aprovació de les actes de les sessions anteriors. Un?
Ordre del dia.
Doncs començarem amb l'aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Hi ha l'acte de ple ordinari de 30 de maig de 2016, l'acte de ple extraordinari de l'elecció de les meses electorals de 30 de maig de 2016 i l'acte del ple ordinari de 18 de juliol de 2016.
No sé si algun grup vol fer alguna esmena.
En quant a la primera i segona les donem per bones, la tercera té un error que s'hauria de subsanar i per tant no es pot portar a aprovació al nostre entendre, ja que li falta la part de la prec i preguntes. Està acabada amb mitja pregunta i per tant creiem doncs, que s'hauria de retirar i poder-la portar a aprovació quan sigui acabada. Pàgina 47.
Si us sembla, aprovem les altres dues i deixem aquesta, doncs.
Molt bé.
Sí? Estem tots d'acord? Doncs vinga. Passem a la segona part, al punt 2.1, que és donar compte per la seva ratificació, si escau, dels punts aprovats pel ple celebrat el 7 de novembre de 2016 amb l'absència dels membres del grup polític de CiU, amb 6 vots a favor, 4 d'Esquerra, 2 de PSC, que representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, dels acords següents.
Sí, perdó, una prèvia. Més que res per aclarir-nos. Si es ratifica avui, vol dir que l'acord del ple passat no era vàlid?
Era vàlid,
eh? Llavors?
Es dona compte.
Llavors?
Es dona compte. L'altra cosa és que per part de Convergència i Unió es vulgui ratificar algun acord.
Sí, però és que no acabo d'entendre. És a dir, un acord, un ple, és el màxim òrgan de resolució d'una corporació. Sí. Per tant, si un ple ja ha aprovat una sèrie de dictàmens i d'acords, el fet de passar-ho a un altre ple implica que els terminis...
Es dona compte, punt.
No, però és que el dictamen porta ratificació. Per tant...
Sí, és clar.
Perquè en aquest cas, ratificar, ens referíem també a que des de Convergència es tingués l'opció de poder... Tanco un moment, sisplau. De poder, doncs, donar l'opinió o dir si en aquell punt s'estava d'acord o en desacord. S'ha fet una mica per deferència, no hagués ni calgut que poséssim aquest punt, Haguéssim pogut anar directament al següent. Vull dir que si voleu...
Doncs si és per deferència el poden retirar, perquè no entenem, vull dir, al final el procediment d'un plenari, perdó, el procediment d'un plenari ve regulat i reglat. Per tant, si ja es va aprovar i troben per bé el que es va aprovar el dia 7, amb tots els meus respectes...
Perfecte. perfecte, doncs el retirem, no en parlem més, no, Montse?
Si en donem compte.
Sí, en donem compte. Doncs retirem, doncs fem esmena de, del titular, del ratificar.
A veure, es doni compte.
Però, permeteu-me, és que s'acopla això, eh?
Sí.
Va, perdó. És a dir, el dictamen que està s'aportat en el plenari especifica la ratificació. En cas de donar compte, s'hauria de retirar aquest dictamen i portar un altre.
Perquè posa per la seva ratificació si es cau. Com que no es cau, no ho ratificarem. Li donem la raó a vostè. No es cau, per tant, no ho ratificarem. Donem compte. Estem d'acord tots, em penso, no?
Molt bé, doncs,
en donem compte. Doncs anem a la, al punt 2.2, que és aprovació provisional de la modificació article 23 del PGU.
Primer, estima parcialment les al·legacions formulades pel grup municipal de Convergents de Caldes, Convergència i Unió, en els aspectes indicats en l'informe de l'equip redactor relatius a la supressió de la referència a l'ús d'habitatge rural i al canvi d'ubicació de la definició de l'ús d'habitatge col·lectiu, que queden incorporades al document d'aprovació provisional, desestimant les demés al·legacions per motius expressats en els apartats anteriors. Segon, incorporar al document d'aprovació provisional les prescripcions i recomanacions que resultin dels diferents informes emesos pels organismes i entitats públiques en els termes que resulten de l'informe per l'aprovació provisional emès per l'equip redactor. Tercer, aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Caldes d'Estrac de l'article 23 de les normes urbanístiques pel que fa a les definicions dels usos segons la funció urbanística, segons resulta del document d'aprovació provisional formulat per l'equip tècnic redactor i que incorpora les modificacions no substancials i els aclariments resultants del procés participatiu i dels informes rebuts dels organismes i entitats públics competents. Quart, remetre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el document d'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Caldes d'Estrac de l'article 23 de les normes urbanístiques pel que fa a les definicions dels usos segons la funció urbanística, així com la demés documentació, antecedents i informes que obren a l'expedient de tramitació a efectes de la seva aprovació definitiva si escau. Tant el document que recull el text aprovat inicialment com el text objecte d'aprovació provisional haurà d'anar degudament diligenciat i foliat per la senyora secretària amb constància del tipus d'aprovació per l'Ajuntament ple i de la data del mateix. Cinquè, comunicar els anteriors acords a totes les entitats, organismes i grups que han formulat al·legacions o més informes durant el termini d'informació pública i consulta institucionals, amb la indicació que aquests acords no són definitius en via administrativa, pel que no cap recurs contra els mateixos, sense perjudici dels que estimen pertinents interposar en defensa dels seus drets o de l'interès públic, en cas que consideren que incorren en qualsevol infracció de l'ordenament.
Bé, tal com ha parlat la comissió informativa, la modificació puntual d'aquest pla general és en relació als usos, sobretot amb el llenguatge, que era un llenguatge de l'any 84, i adaptar aquests usos a la realitat actual de la nostra societat. Hem fet una comparació feta i estudiada conjuntament amb el Departament d'Urbanisme dels quadrants dels usos, perquè no hi hagi ni millora ni empitjorament d'aquest servei dintre de les zones de Caldes, cosa que ens va demanar Urbanisme. Hem acceptat del PDeCAT la supressió d'habitatge rural dintre dels usos, dintre de l'ús d'habitatge, i també hem fet un canvi d'ubicació d'aquest ús d'habitatges amb el procés d'exposició pública que s'ha enviat a tots els departaments afectats amb aquest tema de la modificació puntual. Hem incorporat tots els informes i les prescripcions dels departaments i ara, després de l'aprovació provisional, enviarem Urbanisme per la seva aprovació.
Molt bé, ens alegra que incloguin alguna de les nostres al·legacions, per tant vol dir que en algun aspecte teníem raó, però tot i així nosaltres creiem que està viciat d'inici, ja que segueix sense tindre l'informe jurídic inicial. No ha hagut avaluació ambiental, que creiem doncs, que les modificacions són substancials al conjunt de tot el municipi, i s'han obviat el programa de participació ciutadana. Participació ciutadana no és només exposició pública perquè els organismes pertinents en tinguin la seva, sinó que és participació a la ciutadania de Caldes perquè pugui opinar. Per tant, jo penso que no m'estendré gaire més. Sí que és cert que ens han inclòs alguna altra al·legació de les que ha mencionat vostè, però la pregunta seria: per què fem això? És a dir, per què modifiquem el pla general? Sí, ressona molt. Per què modifiquem el pla general d'un article per uns usos determinats? És pel centema 15, senyor González? Doncs parlem del centema 15. Si el que calia era fer una modificació puntual d'un espai determinat, parlem-ne, però no canviem tota la modificació del pla general. No està d'acord, senyor González? És a dir, el fet de, per solucionar un problema definit i puntual que tots reconeixem, acabem modificant tot el planejament. I això al final, si per molt que vulguem vestir-ho, no deixa que acabarà permetent uns usos a una sèrie d'espais, com poden ser els plurifamiliars, que ara n'anomenen plurihabitatges, en la qual ens podem trobar doncs, que es puguin fer qualsevol altre tipus d'activitats, casals, residències, o qualsevol activitat a vegades fins i tot molesta per la resta de veïns. Per tant, nosaltres creiem que això no toca, que al final, si el que interessava era fer una modificació puntual, és el que s'hauria d'haver abordat. Per tant, evidentment, nosaltres, el nostre vot serà contrari en vies a la futura impugnació que en farem, òbviament. Però insisteixo, si el que calia era modificar un espai determinat, doncs només teníem que abordar aquest espai i segurament que ens haguéssim posat d'acord.
Bé, agrair-li la impugnació futura, perquè això vol dir que aquest govern treballa bé, perquè si no canviaria una mica la seva forma d'actuar durant tot aquest temps i durant temps abans. Vull dir, o impugna i judicialitza els temes o no sap fer política. Temes en tema 15. Avui, aquest matí, he après una cosa: els partits es fan dia a dia, que els partits són... Primer ve un partit i després ve un altre partit. Nosaltres estem amb una modificació del pla general amb el tema d'usos. Li he explicat amb el primer punt que no hi ha cap modificació d'ús en cap zona del poble, perquè això sí que ho veia urbanisme, no Convergència i Unió, sinó urbanisme. Nosaltres tenim una entitat supramunicipal que es diu Departament d'Urbanisme, que veia perquè aquesta modificació puntual sigui una actualització d'usos i una actualització de llenguatge, perquè encara estem parlant de locals sindicals i coses d'aquestes. Això és el que s'ha fet. Quan parlem de la Santema 15, parlarem de la Santema 15. Però avui el que portem és una actualització d'usos del pla general. I per tant, a partir d'aquí, la votació cadascú farà el que cregui. Jo crec que vostè va entrar en un punt que no sé ben bé el que ens ha costat, que ens han deixat a mitges arreglar-se a dalt, ni a mitges perquè ens van deixar un pen i ens van deixar a sobre de la taula. M'imagino que per modificar segons quines coses, i una de les coses que segurament modificaria vostè amb el POM ja no són els usos, sinó que actualitzaria el llenguatge dels usos. I per tant, doncs nosaltres hem fet un pas. Vostè va fer molts passos sense cap solució, nosaltres hem fet un pas que avui aprovem provisionalment i urbanisme ens regularà de dalt a baix i de baix a dalt. Sí que dir-li que com vostè també va fer modificacions puntuals, van a urbanisme i li van aprovar o li van dir que no hi hauria cap problema, que fes modificacions amb el text, nosaltres hem anat a urbanisme i tots aquests criteris semi-estranys que vostè explica, la veritat és que no els veuen. I per tant nosaltres ratificarem aquesta modificació puntual. Avui estem parlant d'usos i un altre dia parlarem d'altres temes. Moltes gràcies.
Bé, escolti'm, suposo que vostès quan li van entregar la feina devien pagar. Per tant, si la feina del POM la van pagar, vol dir que devia ser ben feta. A partir d'aquí, vostè sap que un pla general doncs, té la seva feina, el seu temps i fins i tot van fer participació ciutadana. Jo penso que el que fan és un pedaç. Un pedaç sense sentit només per solucionar el tema d'una sola finca. Una sola finca que, per cert, sembla ser que hi haurà portes obertes i encara no té llicència d'obres ni llicència d'activitats. És a dir, els hi hem entrat una petició d'actuació immediata i vostès segueixen sense donar llicència en aquesta finca. Pràcticament han acabat les obres i segueix sense tindre llicència. Nosaltres estem d'acord que hi hagi una residència, evidentment, però amb el procediment de qualsevol dels veïns que quan demanen una llicència d'obres se'ls ha de donar, que quan demanen una llicència d'obres paguen i notifiquen, i no una llicència doncs, per fer uns petits arranjaments i acabem fent tot l'edifici nou. Això també no deixa de, que a les arques municipals han entrat menys recursos de forma premeditada, i per altra banda el problema que pot comportar el fet de que es permeti, tot i haver hagut un requeriment de que actuïn, de que segueixin donant, permetent talls de carrer, ocupacions de via pública, instal·lacions de grues sense llicència, perquè no oblidem que té donada una llicència per una actuació de 26.400 euros i prou, han fet una inspecció tècnica i segueixen dient que les obres han sobrepassat i no han obert cap mena d'expedient. Això no pinta massa bé, això no pinta massa bé, però allà vostès, però el que està clar, senyor González, és que a vegades val la pena aturar-se, rectificar i parlar-ne.
Bé, la primera paraula que vaig fer servir quan vaig entrar al Departament d'Urbanisme és que volia ordre, i per tant si hi ha coses que fan els nostres tècnics és posar-li ordre al desordre que havia, ja li dic així de clar. En relació a la Santema 15 jo seré molt breu, ja li he dit abans que nosaltres anirem pas a pas, i per tant avui estem parlant d'una modificació del pla general. Vostè el vol barrejar amb la Santema 15, vol barrejar amb això, vol barrejar amb l'altre, ho trobo molt bé, però estem modificant els usos del pla general, no modificant sinó actualitzant. En relació a la Santema 15 sí que li diré una cosa. Jo l'únic que vaig sentir de l'equip de govern és que volia comprar l'edifici, no sé amb quins diners, ni com pagar-ho, ni com deixar-ho de pagar, però jo de vostè l'únic que vaig sentir és que volia comprar aquell edifici en la situació econòmica que estem. Per tant, pot dir que vol una residència o no la vol, vostè sabrà el que durant un any va parlar amb l'empresa que està a la Santema 15. Però ja li dic, jo avui no entraré a parlar de la Santema 15. Vostè fa moltes insinuacions, sobretot a les xarxes socials, el veig molt actiu a les xarxes socials fent insinuacions, i jo crec que hi ha vegades que inclús passa d'aquestes insinuacions a fer acusacions directes, però la realitat és que nosaltres continuarem anant endavant i tirant endavant el projecte que pensem que és el millor per aquest poble, i pensem que avui en dia hem d'actualitzar aquest llenguatge d'aquesta modificació del pla general, hem d'anar endavant amb això, i vostè pot continuar insinuant, inclús amenaçant, inclús dient que doncs, totes les coses que insinua dir, però jo amb aquest tema li dic, i li vaig dir a l'alcaldessa, me'n vaig a dormir molt tranquil. Hem fet una modificació de pla d'usos, no hi ha cap benefici per ningú, ni per cap zona, ni per cap veí, ni perquè són els mateixos. Hem aclarit clarament un tema que estava totalment deixat de la mà de Déu durant molts anys, i per tant a partir d'aquí vostè s'hi ha d'impugnar o s'hi ha de fer el que hagi de fer, els nostres assessors jurídics faran el que hagin de fer per defensar el nostre posicionament. Gràcies.
Bé, sí que és cert que aquest edifici hi havia pretensió de comprar-los, que es va compartir amb tots vostès, i al final es va arribar a l'acord que no, precisament per destinar-lo a equipament social i cultural. És una opció. Ara, també vàrem dir el fet de que si s'instal·la una activitat econòmica també hi estem d'acord, però insisteixo, la instal·lació d'una activitat econòmica com amb totes les mateixes prerrogatives i obligacions que tenen qualsevol ciutadà dels que estan aquí, és a dir, pagant les llicències, donant els permisos adequadament i no fent les obres de forma il·legal i menys davant mateix del propi ajuntament. A partir d'aquí, pot anar a dormir molt tranquil, ho celebro, jo també dormo tranquil.
Sí, doncs votem, sabem que doncs queda aprovat per 6 vots a favor i 4 en contra. Molt bé, doncs passem a la part de control. Comencem amb la moció de Convergència, reprovació de l'alcaldessa i del regidor d'urbanisme.
Sí. El grup municipal de Convergència i Unió de Caldes d'Estrac ha tingut coneixement d'una successió d'actuacions del tot inapropiades del regidor d'urbanisme d'aquesta corporació, el senyor Miquel González, i de l'alcaldessa, senyora Rosa Pou, relacionades amb l'acomiadament i posterior indemnització d'un treballador de l'Ajuntament que, per la seva gravetat i les conseqüències negatives que ha significat, mereixen ser conegudes i degudament valorades pel conjunt de la ciutadania de Caldes i pel ple de l'Ajuntament com a màxim òrgan de la seva representació democràtica. Per tant, abans d'altres consideracions, passem a resumir el que ha succeït de manera resumida i esquemàtica. El dia 4 de febrer del 2016, 12 dies després del ple de la moció de censura que va propiciar el govern municipal del Partit Socialista i Esquerra Republicana, el senyor González s'entrevista amb l'arquitecte municipal, el senyor Joan Gil, i sense cap mirament li demana que deixi la seva feina. No exposa cap motiu i només al·lega, tal com ell diu, manca de confiança política. L'arquitecte no sé bé i li manifesta la seva intenció de continuar treballant, ja que el seu contracte està en vigor fins a l'abril del 2017. El dia 11 de febrer té lloc una reunió entre l'alcaldessa, senyora Rosa Pou, el regidor, senyor Miquel González, i l'arquitecte municipal, en la qual les intencions del govern queden ben clares. Volen que el senyor Gil deixi la seva feina. L'alcaldessa es limita a preguntar-li el que vol fer, el que vol per a fer efectiva la renúncia. Òbviament, el senyor Gil es continua negant a dimitir. A partir de l'endemà mateix es posa en marxa una veritable estratègia d'intimidació cap a l'arquitecte per obligar-lo a plegar. Clarament es pot parlar de mobbing. Se li priva dels seus recursos logístics i materials, se li deixa d'encomanar feines i resta pràcticament sense activitat durant quasi 2 mesos, fins que el 31 de març ja se li impedeix l'accés al seu lloc de treball. Lloc, per cert, que de fa algunes setmanes ocupa un altre professional designat pel senyor González i Pou. Després d'aquests fets, i no abans, l'alcaldessa signa un decret el dia 1 d'abril pel qual procedeix a la destitució i acomiadament de l'arquitecte municipal. L'únic argument que utilitza l'alcaldessa és que no es considera oportú mantenir el contracte fins ara vigent i que, per tant, cal desistir del contracte. Això sí, li concedeix una indemnització del 10% del sou que hagués percebut en cas de seguir treballant fins a la finalització del contracte prevista fins al 25 d'abril del 2017. És a dir, se l'acomiada de mala manera. A l'alcaldessa no li importa trepitjar els drets personals i constitucionals del treballador, ni les repercussions d'ordre moral, judicial i econòmic que pugui tenir la seva decisió a l'Ajuntament. Només li interessa mantenir el pacte recentment estrenat amb el Partit Socialista de Catalunya. En defensa dels seus drets legítims, uns dies després, el 19 d'abril, l'arquitecte presenta reclamació prèvia a la interposició de denúncia al jutjat per acomiadament improcedent i disciplinari, tot relatant els fets ocorreguts. Textualment, diu que l'acomiadament es fa per raons polítiques, ja sigui per haver treballat per un ajuntament governat per Convergència i Unió, com per no considerar-me adepte al nou govern format per Esquerra i PSC. Però en qualsevol cas, no hi ha causes objectives d'extinció ni acomiadament, sinó que suposa un tracte discriminatori per les meves presumibles idees polítiques que vulnera l'article 14 de la Constitució espanyola. La reacció de l'alcaldessa no es fa esperar. 9 dies després, el 29 d'abril, signa un decret per a contractar un servei d'un advocat laboralista per 11.500 euros, IVA inclòs, perquè, tal com ella mateixa diu, resolgui les sol·licituds, reclamacions i recursos que s'han presentat. Es tracta d'una acció del tot incomprensible i innecessària, ja que a la plantilla de l'Ajuntament hi figura un tècnic especialista en recursos humans, amb capacitació suficient per a aquesta matèria a feina de cost zero. El 18 de maig, l'alcaldessa rebutja la reclamació de l'arquitecte i, per tant, 6 dies després, aquest presenta demanda contra l'Ajuntament al jutjat social número 1 de Mataró, al·legant que l'acomiadament és improcedent, va contra la Constitució i la llibertat de les persones, és una represàlia política justificada i, el més important, no respon a cap criteri objectiu. Per tant, el considera mereixedor de sanció i indemnització. El 8 de juliol arriba la resposta del jutjat en forma de citació per l'acte de conciliació i judici que tindrà lloc el 24 de gener del 2017, és a dir, pràcticament a 6 mesos vista. A part de les estipulacions normals, la citació conté una d'específica que fa posar els pèls de punta fins al govern municipal, la que dona trasllat dels fets al Ministeri Fiscal perquè comprovi si hi ha hagut algun delicte o vulneració dels drets fonamentals i perquè també es presenti el dia del judici. Aquesta citació a la Fiscalia dispara totes les alarmes del govern municipal que es veu a venir la patacada. Sense justificació moral pel seu acte, sense argumentació administrativa i sense raó jurídica, ara, a sobre, planteja sobre els seus membres, i en especial sobre el senyor, la senyora Pou i el senyor González, la possibilitat de que la Fiscalia els incrimini per la consecució d'un delicte. Però això, en lloc d'esperar a judici, decideixen a correcuita pactar una indemnització generosa amb l'arquitecte que inclogui la ràpida retirada de la demanda per veure si així no arriba a Fiscalia, encara que això signifiqui reconèixer i admetre les seves males pràctiques. Només 20 dies després de la citació judicial, la Junta de Govern Local del 4 de juliol del 2016 aprova el que qualifica acord transaccional de resolució del contracte, que consisteix en mantenir l'acomiadament de l'arquitecte, pagar 41.800 euros d'indemnització pel desestiment anticipat del contracte de prestació de serveis, a canvi de que l'arquitecte retiri la demanda judicial. Acció que efectivament aquest realitza i que fa que el 6 de setembre del 2016 el jutjat decreti la desestimació del procediment perquè així hi ha sol·licitat la part demandant. Fins aquí el relat dels fets. El govern municipal, especial la senyora Pou i el senyor González, farien molt malament de pensar que amb la resolució del jutjat s'ha resolt el tema, perquè no és així. Si ho pensessin, s'estarien oblidant de la seva condició de càrrecs electes, representants dels ciutadans de Caldes, i el fet de que les seves males pràctiques han significat un malbaratament de diners públics que cap baix podria rondar els 55.000 euros. Estem davant d'una presumpta comissió de com a mínim dos delictes de malversació i prevaricació que la desestimació del jutjat no esborra, sinó que al contrari, agreuja. El fet de que el govern amb l'alcaldessa al front reconegui que l'acomiadament que l'acomiadat té raó i que per això se l'indemnitza equival també a reconèixer que no hi havia justificació per acomiadar-lo i que per tant es va cometre un acte injust sabent que ho era i només amb la finalitat política partidista, i això, agradi o no, fa pinta de delicte tal com va observar el jutjat quan va demanar que la Fiscalia intervingués. El que el jutjat no sabia, o potser no sap, és que el contingut de l'acord de la Junta de Govern i que el procés hagi culminat en un malbaratament d'uns 55.000 euros de cabdals públics. Si ho sabés, segur que l'actuació de la Fiscalia llavors seria immediata. Considerem, doncs, que el ple municipal, màxim òrgan de representació política dels caldencs i caldenques, no pot restar impassible davant tot el que ha passat. El relat dels fets posa en evidència la mala actuació del govern municipal, de manera clara i contundent. No hi ha excuses. Es podia haver actuat diferent, però no s'ha volgut. Per tant, és hora que els polítics que així ho han fet assumeixin la seva responsabilitat. Pensem que s'ha actuat de manera prepotent i injusta. S'ha comès atemptats seguits contra el dret democràtic, la llibertat i la honorabilitat de les persones, pensant tal vegada que en els càrrecs públics, pel sol fet de ser-ho, estan per sobre del bé i del mal, de la justícia i de la llei, i que per tant poden actuar impunament de forma arbitrària i injusta. Els ciutadans de Caldes no es mereixen actuacions com aquesta, i molt menys costos financers com els que han representat. Els seus diners no es poden llençar tan alegrement. Moralment, l'actuació del senyor González i senyora Pou és del tot reprovable, políticament del tot censurable i jurídicament ja es veurà. Però el que sí que queda clar és que polítics que actuen amb aquesta fredor i sectarisme no poden prendre ser representants de tot el poble del poble de Caldes. Per tant, i sense prejudici de les conseqüències jurídiques i econòmiques que es puguin imputar als responsables dels fets, entenem que al ple municipal li correspon un posicionament polític i públic que en nom dels seus representants, els caldencs i caldenques, condemni de manera expressa els fets, exigeixi responsabilitats i fixi per sempre més els límits de l'ètica en el comportament dels càrrecs electes que en aquests mai haurien d'ultrapassar. És per això que proposem al ple l'adopció dels següents acords. Primer, reprovar la conducta de l'alcaldessa de la corporació, senyora Rosa Pou i Baró, i del regidor delegat d'Urbanisme, senyor Miquel González Monforte, per la successió dels fets que es detallen a la part expositiva de la moció i que han significat un greu atemptat contra els drets fonamentals i constitucionals de les persones, contra la dignitat de la corporació local de Caldes d'Estrac i contra els interessos legítims i principals dels ciutadans i ciutadanes de Caldes. Segon, demanar que assumeixin les seves responsabilitats polítiques i, per tant, presentin la seva immediata renúncia als càrrecs que ocupen, per coherència amb un punt anterior, per dignitat moral, per la honorabilitat de la institució municipal a la que pertanyen i, sobretot, pel respecte que mereixen els ciutadans i ciutadanes de Caldes. I tercer, encarregar de manera immediata l'elaboració d'un informe jurídic que determini exactament si en tot aquest procés hi ha hagut i s'ha pogut cometre actes delictius de prevaricació, malversació o alguna altra naturalesa, identificant, si és el cas, les persones que hagin comès, ja siguin càrrecs electes o personal al servei de la corporació. Som conscients de que aquesta moció no s'aprovarà, o sigui, té la votació guanyada en aquest plenari, però al carrer la perduda. No, al carrer la perduda. Vostès saben que han fet mal fet. No es, o sigui, no es pot despatxar ningú encara que no li agradi. Recordem les actuacions que van succeir quan vam canviar el bidell de feina. Recordem com es van posar. Tan sols no se va ni obrir un expedient ni res semblant. Per tant, recordem aquelles actuacions i recordem el que han fet vostès. Si paguen, vol dir que han reconegut el fet. És igual la quantitat. Pot ser 55, 44, és igual. Al final, si han pagat, vol dir que reconeixen el fet. I segur que el fiscal, si s'ho mira i se li va donar trasllat, doncs pel fet de l'acomiadament, imagini vostè quan sàpiga que s'ha pagat. Per molt que ho expliqui, sí que ens agradaria saber, al marge de totes aquestes consideracions, i si pot ser un tema de contracte laboral, fixe, funcionari, això tant és, perquè al final sí, tant és, perquè al final el que està clar és que es va despatxar a una persona, se li ha indemnitzat una quantitat important de recursos públics només pel fet de que no m'agrada. A partir d'aquí, la pregunta és: per què ho va fer-ho? Per què?
Quan acabi...
Gràcies.
A veure, en el ple passat vam explicar doncs, als assistents una mica aquest punt, per una senzilla raó, perquè sortia a l'avantguarda, vull dir, perquè la premsa se n'havia fet ressò. Tot i així, vostè diu que no començaré per, no per on anava a començar, vostè diu que no té importància el contracte, i tant que en té, perquè vostè sap perfectament, i també els ciutadans de Caldes ara ho saben, perquè ho vam explicar, que hi ha dos tipus de treballadors, els que estan fixes de la casa i els que són professionals externs. Si en el cas del treballador que ens ocupa, que de fet m'agradaria tancar aquest tema perquè penso que aquesta persona mereix estar tranquil, amb ell sempre hi ha hagut una relació i un diàleg molt bo, tot això que vostè explica i dels pèls de punta i la data del 29 d'abril, estàvem junts el 29 d'abril perquè era el meu aniversari i me n'en recordo, i estàvem parlant perfectament amb ells i amb els advocats, vull dir que pèls de punta res, està molt, molt bé, val? Normalment podríem haver desistit un contracte, perquè la llei de contractes del sector públic així ho contempla quan són treballadors externs. Justament, si hem hagut de considerar-ho d'una manera diferent, és per tots els antecedents de contractes que tenia aquest treballador, molts dels quals dels primers anys eren verbals, sense res escrit, cosa que el deixava en una situació de vulnerabilitat que feia doncs, que haguéssim de contemplar com si fos quasi bé un treballador fix de la casa. Jo crec que és important també, que ja ho vaig explicar i vostè ho sap, vull dir, aquest treballador, aquesta indemnització no és com a treballador de l'Ajuntament, vostè sap que el tenia contractat a l'Ajuntament i que el tenia contractat a la EPEL. Per tant, s'han hagut de pactar dues indemnitzacions, una de l'Ajuntament i l'altra d'aquesta fantàstica empresa que tenim paral·lela. Val? La indemnització que se li ha donat de l'empresa pública, mira, dit sigui de pas, ja està amortitzat. A partir del mes que ve, aquests diners ja quedaran, el que seria el sou, ja quedarà per la EPEL. Aquests 11.500 que parla de l'advocat no han sigut 11.500, sinó que segurament estaran als voltant dels 1.500 euros. 11.500 és la previsió que es va fer al principi, per si no ens enteníem, i era un procediment llarg, que afortunadament no va ser gens. Perquè amb l'arquitecte ens vam entendre, bueno, doncs vaja, que ens vam entendre bé des del principi, va haver-hi molt de diàleg, ell no tenia ganes d'anar a contenciosos i nosaltres tampoc. Vostès ja ho saben, no, això? Ja els vaig explicar l'altre dia. Bueno, Ah, doncs llavors això ja no ho explico més perquè vostès ho saben i vostè encara ho sap més. Vull dir, tot el que ha dit vostè ho sap. A mi el que em fa gràcia és que m'acusi de moving una persona que ha desterrat personal de la casa que li resultava incòmode a estances d'aquí i sap perfectament, o que ha pressionat sense escrúpols a personal qualificat perquè li resultava molest i li deia que no als seus propòsits, i que m'acusi de moving una persona que fins i tot ha acabat amb la salut d'una persona que jo crec que és la més bona persona que mai podrà presidir aquest ajuntament, i sap de qui li estic parlant. I fer mal a la gent fins que acabin emmalaltint, per mi és fer moving també. Llavors em fa molta gràcia, si vol ja li explicaré un altre dia amb noms i cognoms, val? Perquè aquí davant no cal. També em fa gràcia que m'acusi de prevaricació quan vostè va acomiadar personal laboral de la casa amb decrets d'avui per demà. Hi ha gent a qui vostè li ha donat un decret mentre estava penjat dalt d'un arbre. I també ho va fer així, a cop de decret. Que em digui que contractem a dit. A veure, el personal extern de la casa, vostè com l'ha contractat, senyor Arnó? Vostè sap perfectament els procediments que hi ha.
Per procediment?
Perfecte. Pues els procediments que hi ha. Vostè sap que si no s'arriba a un import es pot contractar, es pot comparar els currículums d'uns professionals, ho sap perfectament. Vull dir, a nosaltres no ens pot enganyar, per tant vostè vol enganyar amb ells. És que jo això també ho trobo increïble. Val? Llavors ens parla de prevaricació. De prevaricació quan aquí hem tingut una empresa treballant que ha anat muntant empreses segons les necessitats de l'Ajuntament. I vostè m'acusa a mi de prevaricació?
De què parla?
Ho sap perfectament de què parlo.
Digues, però aclareixi-ho, de què parla?
Hi ha empreses que el titular és la mateixa persona i té 16 empreses amb diferents noms i totes estan treballant a l'Ajuntament. Vostè això ho sabia també que ho tenia?
Perdoni, pot aclarir-ho?
Pues tenia una empresa d'informàtica, una empresa que li ha muntat les plaques, una empresa que ha fet el no sé què, la il·luminació de la sala...
Vostè sap que tot això va anar per procediment i un concurs públic obert? Obert, eh? És a dir, per tant...
Estava present.
Clar, escolti, procediment obert, eh?
Sí, sí, no, per tant... com de vostè hi ha coses que...
No, no, a veure, què significa? Amb tots els meus respectes?
Sí, esperi, si cas, espera que li expliqui les meves, no? Li faig jo les meves argumentacions. Com que vostè hi ha moments que diu, ui, això podria ser prevaricació, doncs jo també em plantejo si vostè ha prevaricat. Mm? No m'agraden els contenciosos, vostè és el rei. Vostè és el rei dels contenciosos, senyor. No, justament aquest és el següent punt. Vostè m'acusa de malversar. Quan ens estem trobant amb contenciosos perduts contínuament, tota l'estona hem d'estar reajustant aquests tristos pressupostos de l'Ajuntament. Llavors, em acusa de malversar quan vostè sempre ha dit que no li tocava, que vostè no era la seva feina recuperar incobrats. No, ja ho entenc, ho tenim delegat i tant, però sí que podem fer de mediadors per intentar cobrar. O m'acusa de malversar l'alcalde que quan el van avisar el 2013 de que hi havia una mina amb la que tenim un conveni que està espatllada i que no s'aprofita l'aigua i estem pagant 19.000 euros, tampoc ha fet res, vull dir, no ha fet res, ni tan sols ha contestat a l'empresa. M'acusa de malversar l'alcalde que ens ha deixat el poble endeutat al 99%. Aquest any comencem a pagar 600.000 euros, 600.000 euros per tornar al seu negoci espectacular, tal com li deia vostè, de les plaques. Miri, nosaltres des del minut zero que vam començar a recuperar diàleg amb tota la gent que ens venia a veure que estava enfadada, vam recuperar diàleg amb Estel Broc, que vostè ens deia, vostè em recomanava que no parli amb ells, que jo no tinc res a parlar amb ells, que què vull parlar, que no em pagaran mai. És igual, nosaltres vam anar insistint i vam aconseguir ser visibles davant d'ells i del banc que els representava i vam aconseguir cobrar. Hem parlat amb els deutors dels concessionaris, que vostè sap que fa temps que no pagaven. Amb aquest estiu, només amb l'estiu, hem recuperat 25.000 euros de concessions. Miri, i hem recuperat la indemnització. Vam també negociar amb Santa Florentina aquest equilibri que li havíem de pagar de 30.000 euros. Ens n'hem estalviat 11.000. Ells mateixos van reconèixer que aquí s'havia estirat més el braç que la màniga. I van dir que d'acord, que ells es feien càrrec d'aquests 11.000. I no em vingui amb lo de la subvenció aquesta perquè no li toleraré. Hem parlat i hem pactat i hem tranquil·litzat a proveïdors, que també ens havien portat a contenciosos, els han retirat perquè els hem fet una planificació de timing per anar-los i pagant. Hem fet el mateix, bueno, això, amb advocats, amb proveïdors, hem tingut la sort que tots han confiat en la nostra paraula, perquè només tenien això, la nostra paraula, però tots han anat cobrant, mica en mica. També hi han hagut contenciosos per la Apple, el darrer de 14.000 euros. Per tant, senyor Arnó, miri, que m'acusi de malversació, de prevaricació, de moving, de debò, ens ha deixat no només un poble arruïnat, sinó un poble en runes. La última és la de la casa Fundació Mercedes Torres, que des del 2011 vostè sap en quin estat està. És una casa que s'haurà de fer una acció ràpidament, perquè no s'ha fet res en tot aquest temps. Hi ha coses que és com que silenci, no? Fundació Palau, silenci. Jo li, si vostè m'acusa això, jo sap què li diria, que quan vagi a casa miris al mirall i reflexioni una mica, senyor, no. Crec que viu en una dimensió paral·lela, de debò.
Miri, en totes les gestions, òbviament...
Sí, sí, Miquel, i tant.
Bé, jo seré molt breu perquè l'explicació que ha donat l'alcaldessa per nosaltres és totalment correcta i per tant dir-li a l'alcaldessa que hi ha una frase que resumeix aquesta moció que és ladran luego cabalgamos, i això vol dir que mentre hi hagi gent que cridi, això vol dir que aquest equip de govern pot anar desenvolupant les seves àrees polítiques. Jo no sé en quina situació realment vostè veu el poble aquest poble, però dir-li que avui amb aquesta moció, i em sembla que en l'anterior ple ja ho vam demostrar al PSC, vostè ha fet encara més fort la coalició Esquerra Republicana-PSC. No, i no entraré en temes de la moció, sí que entraré una mica, però entraré sobretot en el tema polític. Jo li dic avui mateix, el 2019, després d'aquesta moció, vostè no vingui a buscar el PSC. Vostè no vingui a buscar un regidor que li acaba de dir tot això. Vostè no podrà venir a buscar-nos per trobar cap tipus de pacte. Després, un tema de formes. Que a mi em digui González, m'és completament diferent, és el nom del meu pare. Però que en una moció no posi senyor o senyora, quan la persona que està vostè destinada és l'alcaldessa d'aquest poble, a mi em fereix personalment. Crec que vostè ha de tindre un respecte per l'alcaldessa de tot el, del poble, perquè és de tothom, inclús de vostè. I ja li dic, si en la següent moció no posa senyor González, m'és completament diferent, perquè amb aquests temes no li donen mai importància. Però sí que vostè li va donar importància un cop, i ens ho va dir, i el PSC va canviar. Per tant, avui li demano el mateix, que quan vostè entri una moció, faci un escrit al Facebook, faci una revisteta o faci qualsevol tipus d'escrit, sigui curós en tal com es dirigeix a les persones. Per tant, vostè aquí en tota la moció ha dit senyor González i senyora Pou, però en tot l'escrit no posa ni senyor González ni senyora Pou, ni senyor Gil, ni res. En relació al treballador o no treballador, com sap la valoració d'una entrevista si vostè no hi era? Com ho sap? Si vostè no hi era. Si nosaltres legalment hem arribat a un acord amb el treballador, com sap la valoració d'aquell dia 20 i pico d'abril si vostè no hi era? Què ens vol dir? Que el treballador ha anat a vostè a dir-li que li han fet tot això? Vostè és coneixedor d'un delicte com el moving i no ho denuncia públicament? Ha de vindre aquí a fer el show? El teatre, el gran teatre? Vindre avui aquí? Vostè és coneixedor de moving? A un treballador. Jo li puc assegurar que si sapigués que hi ha moving, com a càrrec públic, jo el denunciaria. Per què no ha anat a denunciar-ho? Si nosaltres hem arribat a un acord legal amb ell, quin problema hi ha? Quin problema hi ha? Teníem un treballador amb una sèrie de drets i vam arribar a un acord amb dues empreses diferents. Per tant, des del grup del PSC nosaltres estem molt tranquils amb l'actuació feta. Quan vulgui saber més coses de qualsevol cosa ens ho pot dir clarament. El que no ens podrà demanar mai, i menys el 2019, serà que arribem a un acord amb vostè.
Bé, si ja veig que pensa en les eleccions futures. En tot cas, té raó amb el tema del senyor i senyora? Sí, senyor. té raó, i per això ho he esmentat. Tot el que està escrit aquí està transcrit del registre d'entrades i sortides, per tant no ens inventem res. Ho haguessin pagat amb l'empresa de la seva butxaca? És a dir, si haguessin sigut diners propis, ho haguessin pagat? I li diré una cosa, amb l'acció de govern genera activitats i segurament desacords, i això acaben en contenciosos. 3 de cada 4 contenciosos els hem anat guanyant, i sempre se'n perd algun, sí, però esperem a sentència judicial per fer efectius els pagaments, no pactem abans. És això el que se li recrimina, el fet de fer un acord previ sense esperar el judici, que era d'aquí 2 mesos. Per què no esperaven el judici? Que hagués sigut el més habitual. Si tenien raó, per què no esperaven anar al jutjat del social i que els hagués donat la raó? Els imports, escolti, de veritat, tenès, és que esclar, si a sobre contracten un advocat per 11.500, vol dir que tenien previsió que durés, per tant encara més a favor meu de quan dic que quan se n'assabenten que el Ministeri Fiscal s'hi posa pel mig, aquesta previsió d'anar per llarg ja no val, s'ha d'indemnitzar de seguida. I l'excusa és que vostè va fer, vostè va deixar de fer. Si vostè té coneixement de que aquest equip de govern ha comet alguna cosa il·lícita, tenen l'obligació de denunciar-ho. No és allò de jo no ho faré, no, tenen l'obligació de denunciar-ho. Com diu el senyor González, si és coneixedor d'un moving, té l'obligació de denunciar-ho. Estic d'acord amb vostè. Per tant, com a equip de govern, quan de fer-ho? I a partir d'aquí veurem. El que vam fer o vam deixar de fer, escolta'm, ara podíem entrar en el debat de final d'any, és a dir, de l'estat del municipi, què hem fet, i de final de legislatura. Evidentment, vostès ho veuen d'una manera, nosaltres ho veurem d'una altra. Nosaltres hem tingut una representació més nombrosa que cap de vostès, evidentment la suma de vostès és més nombrosa que la nostra. Aquests són els números. Ara, a partir d'aquí, escolta'm, si vol entrem en els detalls de tot i de cadascuna de l'estat de greuges que he llegit per excusar-se de la seva actuació. Però la seva actuació és que han fet fora algú i l'han tingut indemnitzat diners de tothom. L'excusa que vostè feia, tot això, hi ha els procediments, fets, establerts, validats i amb els informes jurídics corresponents. A partir d'aquí podem estar més d'acord o més desacord. Però fins i tot els treballadors que van ser, com diu vostè, acomiadats o amortitzats a les places en època de crisi, no ho oblidem, alguns d'ells van anar al contenciós i no el van guanyar, i algun altre potser sí. Per tant, van tindre la seva oportunitat i nosaltres vam esperar la sentència, com no pot ser d'una altra manera, perquè l'estem administrant diners de tothom, no els nostres. Per això hem d'esperar, per això no podem pactar per abans. I és això que se li recrimina.
Em sembla recordar que amb algun d'ells vostè van pactar la sala d'espera, no van arribar a entrar dintre.
Sí, amb el senyor González. Sí.
Estic parlant de treballadors acomiadats, senyor, no.
Dispensi, però no ho recordo, eh. Digui'm nom. Digui'm nom.
Tots tenim memòria selectiva, però ja, jo no tinc res més a dir d'aquest tema, vull dir, si vostè vol dir alguna cosa més... I si
no, ja li he explicat el que és, evidentment.
Doncs jo passaria a votar. Que dimitim o no? Doncs... I passem a la següent, que és una presentada per Esquerra Republicana, que suporta el referèndum i el procés constituent.
Moció de suport al referèndum i al procés constituent que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de Caldes d'Estrac. Exposició de motius. El Parlament de Catalunya va reafirmar al debat de política general el dret imprescriptible i inaliable de Catalunya a l'autodeterminació i va aprovar propostes de resolució en relació als propers passos que s'hauran de fer en el marc del procés constituent. El govern de la Generalitat ha adoptat el compromís de celebrar un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya com a molt tard, al setembre de 2017, amb una pregunta clara i de resposta binària. Per fer-ho possible, el Parlament de Catalunya s'ha compromès a activar tots els dispositius legislatius necessaris per dur a terme la celebració del referèndum i per donar-li al mateix temps cobertura legal. Així mateix, abans del 31 de desembre de 2016, es constituirà una comissió de seguiment per l'impuls, control i execució del referèndum. El compromís per a la realització del referèndum en els termes indicats es mantindrà fins i tot en absència d'acord polític amb el govern de l'Estat espanyol. El govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i reglaments necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de pluralisme, publicitat i democràcia, seguint els estàndards internacionals amb especial èmfasi en la creació d'espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la presència dels arguments i prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència en igualtat de condicions. El govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes les forces polítiques i socials favorables al dret a l'autodeterminació per tal de treballar políticament en la definició i fermesa d'aquesta convocatòria de referèndum. El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d'estar enllestit abans del 31 de desembre de 2016 i ha de contenir, com a mínim, la regulació sobre la successió d'ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema institucional, la potestat financera i el poder judicial durant el període de transitorietat existent entre la proclamació de la República Catalana i l'aprovació de la Constitució, així com el reglament de l'Assemblea Constituent. El Parlament de Catalunya encoratja els ajuntaments a impulsar debats constituents des de l'àmbit local, promovent la participació, és que no sento, de la societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà. Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac proposa l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el recolzament de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac a la celebració d'un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard, al setembre de 2017, amb una pregunta clara i de resposta binària. Segon, assumir l'encàrrec del Parlament de Catalunya d'impulsar els debats constituents des de l'àmbit local al nostre municipi, promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà. Tercer, participar en la creació d'un espai de municipis per la República en el marc del procés constituent, on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local pugui fer al procés constituent i es defineixi el model i el nivell competencial dels municipis de la futura República. Quart, comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
Molt bé. No sé si volen fer algun comentari.
Comencem pel govern o pel...
Sí, sí.
Bé, òbviament, quan es presenten dues mocions de la mateixa índole, només val la primera. Nosaltres vam presentar-la i ja s'havia presentat la seva. Per tant, com que anàvem a presentar la mateixa, estem plenament d'acord.
Ah, és aquella que no van enviar.
És aquella. Exacte, que li estava comentant, sí, sí. Que la vam escanejar
i que no va entrar.
I després ja no vam voler repetir perquè ja estava entrada.
Molt bé.
Nosaltres, tot i que respectem la moció, ens abstindrem, tot i que quan ja són sabedors i ho hem dit en altres ocasions, el nostre projecte polític difereix una mica d'aquest que estem parlant, per tant la nostra posició és l'abstenció.
Molt bé, doncs queda aprovada per 8 vots a favor i 2 abstencions. I passarem a la següent moció que presenta el PSC en relació al Consorci Sanitari del Maresme.
Moció que presenta el grup municipal socialista referent a la declaració institucional sobre l'assignació de pressupostària del Consorci Sanitari del Maresme pel 2016-2017 i el pla d'inversions. El Consorci Sanitari del Maresme gestiona l'Hospital de Mataró, que atén una població segons la seva àrea d'influència de 265.000 habitants. Pel que fa a la salut mental, la seva població de referència és de 427.105 persones. A més, l'Hospital de Mataró, com el Consorci Sanitari del Maresme, actualment també gestiona serveis sanitaris d'atenció primària, serveis sociosanitaris i residencials. El Consorci pateix des de la seva creació dificultats de finançament, especialment pel que fa referència a inversions. El seu creixement a partir del 2000 amb serveis d'atenció primària primària i posteriorment el 2003 en serveis de prevenció assistencials no van contribuir a la millora del dèficit històric, al qual es va donar solució mitjançant la sol·licitud de crèdits a llarg termini. El pagament dels capitals d'aquests préstecs no han tingut compensació pressupostària fins al 2013, quan el dèficit financer acumulat era de 30,8 milions d'euros. Concretament, des del 2011, l'Hospital de Mataró pateix una reducció important de pressupost amb empitjorament d'accessibilitat, disminució de plantilla i disminució de retribucions de la resta de treballadors. Una auditoria tècnica d'estructures, d'instal·lacions i equipaments estima un volum d'inversions d'obres amb instal·lacions, equipaments i sistemes d'informació amb 23 milions d'euros, dels quals 10 milions d'euros serien per actuacions urgents i prioritàries. Des de l'any 2014, davant d'aquesta preocupant situació, la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya ha aprovat 4 resolucions. La 638/X sobre la recuperació de l'activitat i amortització dels deutes pendents de l'Hospital de Mataró, la resolució 956/X sobre el sanejament del dèficit del Consorci Sanitari del Maresme, la 1113 sobre l'assignació pressupostària de l'Hospital de Mataró en el 2005 i la moció 23 11a del Parlament de Catalunya sobre el millorament de l'atenció sanitària. Aquestes resolucions han estat executades només amb una mínima part i, en conseqüència, l'infrafinançament i el dèficit a data de 14 d'octubre de 2015, la Comissió Delegada de Comissió Interdepartamental per la Sostenibilitat Econòmica del Sistema Sanitari certifica la retirada del règim especial d'autonomia de la gestió del Consorci Sanitari del Maresme. De nou, incompliment de les resolucions es plasmarà enguany amb la derivació de 60 pacients en espera de pròtesis de genoll a l'Hospital del Sagrat Cor de Barcelona. Davant aquest fet, el grup municipal socialista de l'Ajuntament de Caldes d'Estac reitera un altre cop la seva preocupació per aquesta manca de resposta a la greu situació que passa el Consorci Sanitari. Per aquest motiu, el grup municipal presentem les següents acords. Primer, que l'Ajuntament de Caldes d'Estac reiteri l'exigència al govern a donar una solució definitiva a l'extrema descapitalització del Consorci Sanitari del Maresme, que contempli un pla d'inversions amb prioritat segons categoria urgent i no urgent per la realització, incorporació o reposició d'obres, instal·lacions, equipaments i sistemes d'informació i control. Les inversions urgents es dotaran econòmicament de manera immediata. Les no urgents s'inclouran amb una partida pressupostària en calendari segons criteris de prioritat. Que l'Ajuntament de Caldes d'Estrac exigeixi al govern a incrementar el pressupost de contracte programa del Consorci Sanitari de manera que es corregeixi el seu infrafinançament crònic, contemplant una dotació per fer front a les jubilacions dels professionals integrals de l'Institut Català de la Salut, l'ampliació de l'hospitalització a domicili i els costos del personal de la nova unitat d'observació amb urgències. Que l'Ajuntament de Caldes insti el govern a dotar el Consorci Sanitari del Maresme una partida econòmica per la recuperació del 24% de la paga extraordinària del 2012, prevista amb acord de govern de la Generalitat de Catalunya segons el GOP del 33/2005 amb un 20,77% previst en el Real Decret 4/2006. Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, a la Conselleria de Salut, la Conselleria d'Economia i Coneixement, al Consell Comarcal del Maresme, al conseller rector del Consorci Sanitari del Maresme, al Comitè d'Empresa del Consorci, a la Coordinadora de Defensa de la Sanitat del Maresme. Dit això, val a dir també que quan hem presentat al grup municipal socialista aquesta moció hi ha un previ acord amb l'actual conseller, hi han hagut uns canvis i també no estaria bé dir la realitat, i la realitat és que quan hem presentat aquesta moció hi ha una part de lo que presentem a la moció que ja a data d'avui s'està ja discutint per poder tindre una solució el més aviat possible. Gràcies.
si volen fer esmena.
Plenament d'acord. Per tant, el nostre vot serà favorable.
Doncs com diu el regidor, és cert que hi estan havent tota una sèrie de reunions, que ha sortit la iniciativa des del grup d'alcaldes de Maresme Central. Es va tenir primer una reunió entre els alcaldes, a la qual no hi van poder assistir ni el regidor ni jo, perquè estàvem atenent el vicepresident de la Diputació, que just venia aquell dia i havia sigut amb anterioritat. Després sí que ens hem trobat tots, hem estat a conselleria. El conseller Comín ens va explicar el seu pla de reequilibri i tota una sèrie de novetats, de les quals algun membre del Consell Rector no acaba d'estar d'acord, pensa que els números no li acaben de quadrar. Per tant, seguim a sobre. El dia 21 tornem a tenir una altra reunió d'alcaldes o regidors de salut en el mateix hospital. Vull dir que la qüestió és estar-hi a sobre, sigui quin sigui el color de la conselleria, evidentment, i per tant el nostre vot també és favorable. Així doncs, queda aprovada per unanimitat. I passarem a la següent moció del PSC, que és defensa de la prescripció infermera.
Bé, val a dir que aquesta moció és en defensa de la prescripció infermera. És una petició que ens ha sigut entregada pel grup de l'Associació d'Infermeria, donat que el mes de desembre d'aquest any passat el govern del PP va publicar al BOE el Real Decret 954/2015, que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, per tant, dels infermers. Per part dels infermers. Donat que aquest decret ha generat una força polèmica entre el col·lectiu d'infermeria, ja que posa en dubte la seva capacitat per la indicació autònoma i la prescripció col·laborativa de medicaments i productes sanitaris, donat que els infermers prescriuen habitualment fàrmacs de prescripció mèdica tot seguint protocols i guies de la pràctica clínica, és a dir, sense el diagnòstic ni la prescripció prèvia del metge atès que es tracta de situacions que formen part de l'exercici professional de l'infermeria, donat que el Real Decret 954/2015 ha generat una forma d'inseguretat entre el col·lectiu d'infermeria, atès que el nou text estableix la necessitat que un metge hagi determinat prèviament el diagnòstic, la prescripció i el protocol o guia de pràctica clínica i es distanciar a seguir, impedint qualsevol actuació o decisió infermera que no vagi acompanyada d'una prescripció mèdica amb caràcter individual, nominativa per cada pacient i especificant clarament qui és l'acte infermer objecte de l'atenció. Vist que l'aprovació d'aquest decret s'ha produït sense cap mena de diàleg amb els actors implicats, generant un fort rebuig pel Consell de Col·legis d'Infermers, Infermers de Catalunya, i també pels sindicats implicats, ja que suposa un pas enrere en l'autonomia dels professionals de l'infermeria, donat que la prescripció infermera suposa una eina important per agilitzar la presa de decisions respecte al procés de salut del pacient, tot ajudant l'optimització i coordinació dels recursos del sistema públic de salut, donat que el nivell estatal del Real Decret esmentat ha estat rebutjat pel Consejo General de Colegios Oficiales d'Infermeria d'Espanya i tots els partits polítics menys el PP han expressat en el marc de la Comissió de Sanitat i Serveis Socials del Congrés dels Diputats un refús en aquesta norma, vist que el Govern de la Generalitat de Catalunya està treballant per mitigar els efectes d'aquest Real Decret i en aquest sentit la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut ha aconseguit excloure l'administració de les vacunes de l'àmbit d'aplicació d'aquest decret, ja circumscrit a la vacunació del marc de la salut pública i de les normes que l'emparen, vist que la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya ha aprovat la resolució 42/11 que recolza públicament la feina del col·lectiu infermer, mostrant la confiança i compromís en la seva aportació professional, insta el govern espanyol a derogar el Real Decret 954 i es restablir el consens trencat en el marc del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, vist que en aplicació d'aquesta resolució la Conselleria de Salut ha anunciat iniciat l'elaboració d'un decret català que avali la capacitat del col·lectiu d'infermeria per la indicació autònoma i prescripció col·laborativa de medicaments i productes sanitaris, tot donant seguretat jurídica als infermers en l'exercici de la seva activitat, donat que aquesta regulació es realitzarà amb l'acord de col·lectius implicats garantint la col·laboració entre metges i infermers en la qualitat assistencial. Per aquests motius, el Grup Socialista de Caldes d'Estrac proposa en el ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords: manifestar el rebuig d'aquest consistori del Real Decret 954/2015 en la línia mantinguda pel Parlament de Catalunya, sol·licitar tant al Govern espanyol com a la Generalitat de Catalunya l'aprovació de normes que despleguin la prescripció infermera i que donguin seguretat jurídica als infermers en l'exercici de la seva professió, garantir que tota la norma en aquest àmbit compti amb el suport col·lectiu mèdic, evitant l'enfrontament entre professions sanitàries, i donar trasllat a aquests acords al conseller de Salut, a la directora general d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut, a la presidenta de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, a la presidenta del Consell de Col·legis d'Infermers i Infermeres de Catalunya i a la secció de Salut de l'Ajuntament i als centres d'atenció primària del nostre vila. Gràcies.
Doncs si volen algun comentari.
Bé, ens sembla una proposta força lògica i per tant, com que també s'ha donat suport en altres àmbits, el nostre vot serà favorable.
El nostre també. Per tant, queda aprovada per unanimitat. I passem a la darrera moció, que és conjunta. La volen llegir vostès?
Bé, potser que ens la repartim, perquè com que tenim el nostre argumentari i en la moció tan sols hi ha els acords, doncs poden llegir-la vostès.
El que vam fer, segons el argumentari, nosaltres llegim la moció.
Nosaltres ja afegim l'argumentari, que no està inclòs, que era de la primera moció.
Vinga,
és això?
Sí, m'ha tocat, no?
Moció conjunta, Esquerra Republicana, Partit Socialista de Catalunya, Convergència, bueno, ja no sé, Convergència, PDeCAT, com ja... No,
el que més li agradi.
És que aquí diu Convergència, a mi m'és igual.
No, el grup municipal és Convergència i Unió, encara.
Vale.
Legalment és així.
Vale, perfecte. Jo ja és que me pierdo, eh? Les forces polítiques del Consell Comarcal del Maresme i la coordinadora Preservem el Maresme, així com el conjunt de la societat de la comarca, a través dels seus ajuntaments i entitats, des de fa ja molts anys, estan lluitant per aconseguir la implantació de mesures en infraestructures que garanteixin una adequada mobilitat, sostenible i segura, dels seus habitants, ja sigui a nivell intern entre els diferents municipis que la componen, ja sigui en relació al conjunt del territori català. Aquesta lluita es va materialitzar en la declaració del Maresme 2015, a partir de la qual volem basar aquesta moció. Citar a tots els antecedents de treballs, estudis, informes, reunions, comissions de treball, etc., relacionats amb aquesta demanda, seria molt extens, perquè ja fa força temps que s'estan produint, però sí que a hora de programar el que cal fer no es pot oblidar el que ja s'ha fet, especialment en relació a la recopilació de dades i la definició de les necessitats. Tenint com a document de referència i consens la declaració del Maresme del 2015 promoguda per la coordinadora Preservem el Maresme i el document marc consensuat per totes les forces polítiques al comissionat de mobilitat del Consell Comarcal del Maresme, que compta amb el compromís de totes les agrupacions polítiques comarcals en les municipals del mateix any i aprovada en resolució al Parlament de Catalunya el març del 2016 per tots els grups parlamentaris, en aquest sentit cal citar com a resum de tot que en aquests moments la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, està redactant un pla de mobilitat del Maresme que, a partir de les necessitats detectades, haurà d'establir el conjunt de mesures a aplicar per aconseguir l'objectiu anteriorment citat de dotar el conjunt dels municipis del Maresme de la necessària i definitiva mobilitat sostenible i segura pels propers anys. És en base a aquesta premissa i al compromís del Govern de la Generalitat i l'acord del Parlament de no allargar el peatge de la C32 més enllà de la data de finalització de la concessió actual, es proposa al conjunt de forces polítiques del Consell Comarcal del Maresme fer arribar a l'equip redactor del pla i als representants polítics del Departament les consideracions i propostes concretes que s'acordin en el marc del Comissionat de Mobilitat i negociar la Mesa de Mobilitat perquè siguin tingudes en compte i es puguin incorporar el contingut de dit pla de mobilitat. Mesures que hauran d'estar finançades en part els 400 milions d'euros previstos d'aportar per part de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en base a l'acord de traspàs de la Nacional 2 i dels que ja es varen trametre 97,2 milions que no es varen destinar a la construcció de l'alternativa a la C32 tal com recull el conveni signat entre les dues administracions. És per això que es proposa l'adopció dels següents acords. Primer, determinar que el Pla Integral de Mobilitat del Maresme que s'està redactant per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, compromís 2014, forçosament haurà de contenir les següents consideracions i propostes. Actualització dels estudis de demanda de mobilitat al corredor del Maresme, tant pel que fa al transport públic, la mobilitat privada amb bicicleta i a peu. El conjunt dels estudis anteriorment realitzats i coneguts són previs a la situació de crisi econòmica que ha de comportar una disminució notable dels volums circulatoris i de desplaçament en el conjunt de Catalunya i del Maresme en particular. Han d'anar en direcció de la sostenibilitat i l'ordenació del territori. Respecte al transport públic per ferrocarril, xarxa ferroviària, cal millorar la capacitat i prestacions de l'actual línia de Rodalies R1, executant les actuacions prioritàries de millora del servei anunciades per Adif i la Generalitat, que permetin disposar de trens més llargs i amb major freqüència de pas, incrementant l'oferta de Rodalies i després on es fa referència als punts intermodals, garantir la protecció de la línia davant dels temporals i les avingudes i en general millorar la seva seguretat, la dels viatgers i la fiabilitat global particular de tot el servei. L'estudi haurà de precisar bé la millora de connectivitat al Maresme Girona, Rodalies Girona, i definir i concretar el projecte, l'impacte ambiental urbanístic i de mobilitat amb el calendari del desdoblament de la línia entre Arenys de Mar i Blanes, en els trams on sigui possible, realitzant tots els estudis tècnics pertinents. També caldrà avançar en altres millores com l'adequació de totes les estacions per a persones amb mobilitat reduïda, disposar de zones d'aparcament prop de les estacions, així com totes aquelles altres actuacions que ja estan previstes al Pla de Rodalies del Maresme i que no hem citat anteriorment, com l'allargament de l'andana d'Arc del Triomf o concreció del projecte constructiu entre Granollers i Mataró. Pel que fa a la xarxa de transport públic per carretera, s'ha de tenir present que és necessari que s'articuli i es complementi amb la ferroviària per a garantir la comunicació entre diferents municipis de la comarca i també amb les ciutats del Barcelonès i les comarques del Vallès i Girona. Per això, caldrà el desplegament per part de la Generalitat d'una millora de l'oferta de transport públic interurbà amb autobús, posant especial èmfasi en la connexió amb les estacions de tren. També executar el més aviat possible el ja projectat carril bus de la C31 entre La Pau i Montgat, dissenyar una extensió de carrils bus i VAO que pot ser tecnològicament versàtil, els punts de col·lapse tant de la xarxa de carreteres locals com les d'alta capacitat per tal d'afavorir l'ús del transport col·lectiu, millorar el servei del Nimbus al Maresme garantint la connexió amb el Baix Besòs i dins del Maresme tenint present la situació d'inconnexió dels municipis de l'Alt Maresme, així com la centralitat que exerceix Mataró. Propostes de millora. 1. Que la Nacional 81 arribi fins a Mataró i tingui parada al Baix Besòs. 2. Que la Nacional 82 arribi fins al final de la comarca, Tordera. 3. Que les línies tinguin més freqüència ampliada els caps de setmana. Pel que fa a la xarxa viària, és evident, per reiterat i perllongat en el temps, que el que cal fer primer és definir d'una vegada per totes la funcionalitat que ha de tenir la Nacional 2 per la costa i la seva alternativa viària respecte dels moviments interns entre els municipis de la comarca. En aquest sentit, l'estudi haurà de definir, després de la consulta amb els implicats, territorialment parlant, les mesures concretes que hauran de fer possible la pacificació de l'actual Nacional 2 fins a convertir-la en un eix cívic amb garantia de seguretat i integració urbana i dotant-la de major disponibilitat per a la circulació de vianants i bicicletes. Òbviament, aquesta definició de la Nacional 2 no es pot deslligar de la que també s'ha de fixar de l'actual C32, autopista del Maresme, sobre la qual caldrà determinar la seva configuració i funcionalitat com a via comarcal, tant en relació als usuaris maresmencs, nous accessos a municipis com ara Cabrils, Vilassar de Mar i Taià, com en el conjunt dels usuaris d'altres indrets. Naturalment, aquesta definició de la C32 també haurà de contemplar prioritàriament la seva gratuïtat pels maresmencs. Igualment, aquest estudi haurà de contenir i definir aquelles actuacions concretes de possible modificació de traçat o vialitat que permetin incrementar la citada pacificació de la Nacional 2. Com a mesures complementàries, l'estudi haurà de contemplar la circulació dels vianants, així com la redacció i execució d'un carril bici, xarxa de bicicletes, el traçat i característiques del qual sigui resultat del consens de tota la comarca, incloent totes les mesures possibles per a la protecció del medi ambient, com per exemple les de promocionar la utilització del vehicle elèctric, tot fomentant la definició d'una xarxa de punts de càrrega ràpida a tots els municipis de la comarca. Segon, l'Ajuntament de Caldes d'Estrac considera que cal tenir en compte suprimir el pas elevat o viaducte de la carretera nacional 2 que des de ja fa massa anys sobrevola les teulades dels habitatges de Caldes d'Estrac. L'Ajuntament creu que l'evidència d'aquest fet és tan gran que no calen massa arguments tècnics per a justificar-ho. Amb l'alternativa a la Nacional 2 per la C31 és factible que el viaducte sigui substituït per la variant de Caldes, tot aprofitant els traçats de les actuals carreteres que uneixen la Nacional 2 amb Sant Vicenç de Montalt per un costat i la sortida de l'autopista dins del terme municipal d'Arenys de Mar. Per altra banda, l'Ajuntament de Caldes d'Estrac reitera la seva petició ja acordada en sessió plenària de 28 de juliol de 2008 de demanar ara de nou al Comissionat per la Mobilitat del Maresme, al Consell Comarcal del Maresme i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que la definició de les actuacions a emprendre per resoldre la mobilitat sostenible del Maresme inclogui l'enderroc de l'actual viaducte que sobrevola el municipi, així com l'adequació de l'entrada i sortida per carretera del municipi que se'n derivin. Tercer, establir que la redacció del Pla Integral de Mobilitat en la seva globalitat i la de tots els projectes parcials de millora i connexió que s'han citat en el punt anterior poden i han de ser finançats amb el retorn dels 97,2 milions rebuts de Foment el 2011 com a primer pagament del traspàs de la Nacional 2, que la Generalitat va dedicar a altres fins amb el compromís de retornar al Maresme, retorn necessari per poder reclamar la resta fins als 400 milions segons conveni de traspàs de la Nacional 2 a la Generalitat per actuacions al Maresme, exceptuant els 97,2 milions traspassats inicialment amb posterioritat a la signatura del conveni. Conveni que necessàriament haurà de ser revisat, donat que els acords no coincideixen amb la sensibilitat del territori en els aspectes com el de la vida, com el de la via alternativa i gratuïta a la C32. Quart, comunicar els presents acords al Departament de Serveis Territorials de la Generalitat, Parlament de Catalunya, ajuntaments de la comarca, entitats i associacions implicades amb la mobilitat del Maresme.
Em penso que haurem de buscar una fórmula per com portar el tema de les mocions, ja ho pensarem entre tots. Doncs si volen exposar el seu argumentari.
En el ple de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, en sessió de 28 de juliol de 2008, va aprovar per unanimitat una proposta d'acord presentada conjuntament pels dos grups municipals presents al consistori, CiU i PSC, en la que es demanava a la Generalitat de Catalunya que inclués en tots els seus estudis i projectes d'obres relatives a la mobilitat viària al Maresme l'enderroc del viaducte de la Nacional 2 que sobrevola les teulades de Caldes. L'acord també demanava al Consell Comarcal del Maresme, com a ens representatiu i coordinador de la voluntat dels ciutadans i ciutadanes de la comarca, i també com a aglutinador de les accions i iniciatives dels seus ajuntaments i entitats, que inclogués l'enderroc del viaducte en qualsevol dels seus llistats de peticions a incloure en qualsevol projecte vial que es portés a terme relacionat amb la mobilitat del Maresme. A resultes d'aquesta acció de l'Ajuntament de Caldes i gràcies a la insistència del seu alcalde, Joaquim Arnó, de CiU, i a la complicitat de la llavors portaveu del PSC, Rosabel Cantenys, que també era consellera comarcal, el ple del Consell Comarcal del 20 de gener del 2009 va aprovar per unanimitat una resolució del grup de CiU que repetia l'acord de l'Ajuntament demanant al Departament de Política Territorial i Obres Públiques que en la redacció de la via alternativa a la Nacional 2, el seu pas pel Maresme, inclogui de manera preferent i prioritària l'enderroc de l'actual viaducte, així com la de l'entrada i sortida per la carretera del municipi que se'n derivin. També a iniciativa del grup de CiU, la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya, en sessió del 28 de gener del 2009, va rebutjar idèntica proposta de resolució per 12 vots en contra, PSC, Esquerra, Iniciativa i 11 a favor, CiU, PP i Grup Mix, amb l'argument que no calia prendre la tal decisió perquè ja s'hi estava treballant en el si de la Comissió de Mobilitat, que per aquells dies s'havia format entre el Departament de Política Territorial del Govern Tripartit de llavors i el Consell Comarcal del Maresme. A títol de curiositat, remarcar que qui va argumentar així es va posar a l'acord. Va ser el llavors diputat d'Iniciativa i fins fa poc assessor jurídic de l'Ajuntament de Caldes, el senyor Salvador Milà i Solsona. En canvi, el Senat de l'Estat espanyol, a instància de la llavors senadora de CiU, Montserrat Candini, s'hi va aprovar en sessió del 5 de març del 2009, per unanimitat de tots els partits, idèntica resolució que la del Consell Comarcal. I ho va fer comptant amb el suport inicial del grup Entesa Catalana pel Progrés, PSC, Esquerra, Iniciativa i Esquerra... Contràriament al que havia passat al Parlament Català mesos abans. Després d'aquestes actuacions puntuals referides al problema del viaducte caldenc, són diverses les incidències que s'han produït en el marc de la mobilitat del Maresme, des de llavors fins ara, les més importants de les quals detallem a continuació. El 29/12/2009, el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya acorden el traspàs de la titularitat del tram de la carretera Nacional 2 al seu pas pel Maresme a favor de la Generalitat, que inclou el compromís d'inversió de 400 milions d'euros per adequar la via a les noves funcionalitats que es defineixin. El 13/13/2010, el Departament de Política Territorial de la Generalitat i el Consell Comarcal del Maresme signen un conveni de col·laboració per portar a terme el que formalment s'anomena Propostes per la Mobilitat del Maresme. El 27/13/2011, la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya acorda per unanimitat donar seguiment a l'acord anterior i instar la convocatòria de la mesa de treball de les administracions implicades per fixar prioritats i pel seguiment del procés. El 24/03/2012 té lloc la primera reunió d'aquesta mesa de negociació que agrupa representants del Consell Comarcal, Ajuntaments i del Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquesta mesa, amb diferent composició i diferent denominació, es reunirà en diverses ocasions durant els anys 2012, 13 i 14 sense que arribi a cap acord específic, però sí marcant les directrius genèriques de les actuacions a emprendre. És per això que el 21/març/2014 la mesa acorda l'elaboració d'un nou pla de millora de la mobilitat del Maresme que doni resposta a les necessitats actuals i a les previsions de demanda de la comarca. Aquest programa d'actuacions haurà de precisar les millores que calen en les infraestructures viàries i ferroviàries, en els serveis de transport públic i en la política de peatges. Ja en aquest mandat, el 9/2016, es constitueix la fins ara darrera versió d'aquesta mesa, que adopta el nom de Comissionat per la Mobilitat del Maresme, que, a més dels representants de les institucions de la comarca, també inclou representants de la societat civil. Aquest comissionat es planteja com a missió principal la de definir i concretar d'una vegada per totes tot el conjunt d'actuacions que cal portar a terme en la negociació i implicació dels departaments que corresponguin de la Generalitat de Catalunya i, si cal, del Govern de l'Estat. Finalment, després de diverses reunions deliberatives del comissionat, el ple del Consell Comarcal del Maresme, celebrat el passat 15/11/2016, ha aprovat una moció conjunta dels grups polítics que recull les aportacions del comissionat i que demana a la Generalitat la redacció del Pla de Mobilitat del Maresme. Arribat a aquest punt i pensant en l'evolució que tinguin els treballs del Comissionat per la Mobilitat del Maresme i de la Generalitat en relació al Pla de Mobilitat, els sotassignants considerem que és bon moment perquè l'Ajuntament de Caldes d'Estrac es refermi en els seus acords presos en el seu moment i els faci arribar a totes les institucions i partits que formen part d'aquest Comissionat i a la Generalitat perquè els tingui en compte en els seus treballs. Ja està.
Bé, doncs com he escoltat l'argumentari de Convergència, com que és una moció conjunta, queda clar que queda aprovada per unanimitat. I passarem al punt 3.6, estem de les mocions ja. Donar compte de decrets de la presidència des del número 509 al 561. Els han vist, hi ha algun dubte? Era aquest el que em faltava, que hi havia un salt d'un, no? No
sí.
Sí, hi ha un salt d'un decret, però perquè va ser un error de...
53 al 500...
Sí. És un error de numeració, diguéssim que no existeix, no existeix tal decret. I passem al 3.7, que és donar compte a les actes de la Junta de Govern Local.
No, que només és l'acte del 7 d'octubre de 2016, l'acte del 17 d'octubre i l'acte del 2 de novembre.
No sé si han vist algun error o s'ha de fer alguna esmena. No. I vostè?
En tot cas, no podríem fer esmenes perquè no vam ser presents.
No, són de la Junta. Ai, sí, clar, és veritat, l'error no el podríem detectar. Però si hi ha algun dubte o... No. Vostès tampoc, no? Molt bé. Doncs anem a precs i preguntes. No sé si volen mantenir les preguntes que teníem penjades de l'últim.
Home, sí.
No sé, potser les volien canviar o no sé.
Home, hi ha alguna que potser no cal, ja que sí. Després de la insistència doncs, s'ha canviat la tanca de la Renfe.
Com pot veure, no és per la seva insistència, perquè ja estava demanat, ha coincidit, perquè no haguessin sigut tan ràpids, tan de bo. Fa temps que se'ls està...
No, dic que quan ho vam proposar ens havíem reunit ja amb ells i els havíem dit en diferents ocasions.
Ja veu que els problemes són per tots iguals. Bé, la primera pregunta, voldríem saber en data d'avui el deute pendent que hi ha a la ciutat Estel Groc amb l'Ajuntament i amb el detall dels conceptes que es deuen.
Sí. Doncs vam parlar amb l'organisme. Clar, això, aquesta consulta està feta abans de l'anterior ple, eh? Entenc que encara deuen estar. Ens van dir que ells estaven a dins del període de pagament voluntari, que se'ls estava dient si volien fer un pagament fraccionat, però que de moment havien dit que no. Les dues taxes d'escombraries estaven pagades i les de l'IAE, també una de 825 estava pagada i l'altra de 6.117 quedava pendent 2.117, però que estaven dins de període voluntari. Ens van voler remarcar la bona i fluida relació que tenien amb Estel Groc en aquest moment.
Bé, jo em referia a les de les concessions. És a dir, s'han girat ja els rebuts de les concessions del 2015 i 2016?
No ho sé, això, Montse, això ens ho pots aclarir?
Això seria per acord de junta, això hauria de ser per acord de junta, en tot cas, si no està...
Ah, jo pensava que es referia, doncs, això, als deutes.
Hi ha dependents. Em consta que, per exemple, el Colón estan pendents de girar alguns d'aquest any, que es farà. Sí, sí, s'ha de fer.
Al dir el deute, jo pensava, com que estem sempre amb el deute que teníem, que era tot barrejat...
No, en tot cas, de la concessió, sempre parlem de la concessió.
Ho podem revisar, per això.
Bé, en tot cas, sí que agrairíem potser un detall, eh? No cal, sigui un plenari. La segona, com hem dit, ja no cal. La tercera, hem tingut oportunitat de llegir el nostre embòtic comunicat de premsa en què atribueix cobraments de la taxa de clavegram a una suposada entesa entre la gerència de gestió catastral i l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, sense coneixement de l'Ajuntament de Caldes, que és qui en nom de qui es fan els cobraments. Tenint en compte que la gestió de la xarxa de clavegram i per tant la possibilitat de cobrar diners per fer-la només se la pot exercir l'empresa Sorea, que és la concessionària del dit servei des que se li va adjudicar el gener del 2013, no s'entén que algú pugui pretendre cobrar per aquest concepte. Si s'entén que s'involucri el catastre en una qüestió en què no hi té res a veure. És per això que demanem que s'expliqui bé el que ha succeït, que ens diguin quantes persones han afectat i que es detallen les accions empreses de l'Ajuntament des de la gerència del catastre i l'organisme de gestió tributària per haver executat aquests cobraments per un servei que no donen i per haver-lo fet, segons s'ha dit públicament, sense coneixement de l'Ajuntament.
Començo jo després. Val. També, després de consultar bé l'organisme, per molt que ja n'estàvem al cas, ells ens han aclarit i ens han ratificat doncs, que el 2015 va haver-hi una revisió extraordinària de cadastre a Caldes, que era una ordre aprovada per Mariano Rajoy, i va ser pels municipis que no havien posat al dia els seus valors. A partir d'aquí, doncs, s'ha passat un llistat a Sorea perquè ells diguessin qui no estava pagant a través d'ells. I ha sigut gairebé tothom, menys 30 afectats. Llavors, els afectats ho estan perquè no han pagat aquest rebut, no han pagat una part del que haurien de pagar a través de Sorea. Llavors, em diuen també que d'aquests 30 afectats, doncs només estem parlant de 4 anys enrere, que són rebuts de 8 euros l'any. Són 4 rebuts de 8 euros per família, eh? Vull dir que també siguem conscients dels imports, que és igual, si fos 0,50, si no fos correcte, doncs evidentment no s'hauria de cobrar. Que tothom que, vull dir, que tenen el servei de delegacions i que els donen assessorament jurídic des del propi organisme, i que d'aquestes 30 famílies afectades, en el moment que em van parlar, que era per l'anterior ple, el dia abans de l'anterior ple, per donar resposta, ens van dir que només hi havia 3 al·legacions. Val? I que el cadastre mai notifica l'Ajuntament quan dona d'alta una finca i un cobrament, perquè és un flux constant i no poden estar tot el temps avisant, i que en aquest cas s'havien regit doncs de la mateixa manera que ho fan sempre, i que s'explica directament a l'usuari. I van insistir molt en que quan algú ha tingut dubtes, Doncs ha fet al·legacions, s'ha portat a assessoria jurídica i s'ha resolt. Si hem vist que no, doncs que estava equivocat i que ho estaven pagant, doncs s'ha tret, però que vaja, que era així. També han dit que convidaven a, i ho dic literalment, que convidaven els membres de Convergència a pujar i a escoltar els arguments perquè estaven difonent informació esbiaixada que en lloc d'ajudar doncs confonia, perquè es troben amb gent que els hi va preguntar, gent que ni han rebut cap notificació ni res, i s'ha creat com una mena d'alarma que consideren que no cal. També dir-li que vostè és conscient d'aquesta ordre del cadastre municipal, no? Perquè a vostè li van recomanar que fes aquesta revisió de cadastre, no? En un moment donat. Carai, doncs jo tinc una carta on se li recomana.
Estem parlant de la regularització cadastral que s'està produint a tots els municipis en 10 anys. Estem parlant d'això.
Bueno, estem parlant d'un...
Estem parlant d'una carta... Estem parlant d'una carta en la que tenim aquí l'Ajuntament, en el qual recomanaven a l'Ajuntament per ajudar en el deute municipal a fer una pujada de l'IBI, en el qual vostè li contesta per escrit al Catastre que s'han adelantat i ho han demanat just com els hi proposava la Generalitat. I això està per escrit, eh? No...
La Generalitat, en tot cas, no? En tot cas serà...
La Generalitat ho recomanava i vostès ho havien demanat, o vostè, el que firma la carta és vostè, els hi comunica que ja ho ha demanat en el Catastre. És a dir, que tot això que estem veient ara és fruit d'aquesta revisió i no és una altra cosa que hi han 40 afectats. I el que també si recomanem a la població és amb que es pagui perquè no corrin els interessos, i que un cop paguin vinguin aquí si fa falta l'Ajuntament amb les factures de l'aigua, i tothom que se li cobri en la factura de l'aigua nosaltres farem la força perquè ho es miri i es revisi. Moltes vegades ens hem trobat, jo sóc un exemple, a mi m'han cobrat a casa meva, però és perquè la toma d'aigua va amb uns dipòsits i els dipòsits em reparteixen als dos locals de casa meva. Per tant, en aquest cas en concret, la llei diu que s'ha de tindre dos clavegarams. Llavors jo ho pago per el rebut de l'aigua, però han d'estar en els dos locals. Llavors doncs hi he de pagar el local. I hi ha molts casos d'aquests que moltes vegades és per això, no és per res més. Són 8 euros anuals.
24.
I són en total 33 o 32 euros.
Bé, ja ho sé que sempre és culpa nostra tot, però a veure, la revisió catastral progressiva, i per això es anaven baixant els tipus a mesura que hi havia un increment d'aproximadament del 10%, per tant, en l'ordenança fiscal de l'IBI no s'ha aprovat, doncs, perquè encara no s'ha aprovat per la llei de pressupostos la pujada de l'IBI, per això queda pendent fins al primer trimestre, perquè si no tinc mal entès el rebut de l'IBI de forma excepcional, degut a que encara no hi ha els pressupostos de l'Estat, no es cobrarà fins a partir del segon trimestre. Aquesta revisió generalitzada catastral que es va produir el 2013 és una cosa que afecta totes les finques urbanes del municipi. Vostè segurament es deu referir a les 40 persones que es van veure afectades per la regularització cadastral. És a dir, la regularització cadastral és un mecanisme que va posar en marxa la gestió cadastral a tot l'Estat espanyol, en què en 10 anys es revisarien totes i cadascuna de les finques per si algú tenia una piscina, si algú tenia una construcció addicional, sí, algú que tingués que regularitzar alguna obra feta no declarada. A Caldes més o menys van ser unes 40 persones, que coincideix amb aquests afectats. Vull dir,
eren més.
En tot cas, jo recordo a vostè que se li va fer una regularització i es va reclamar de que no era justa la reclamació que se li feia a vostè també, i per tant és possible que sigui...
Permeti'm, suposadament, perquè l'expedient meu el vam trobar amb una carpeta amagada a darrere un armari.
El vaig posar-lo jo abans de marxar. Home, no fotem. En tot cas, es va deixar en mans... Es va deixar en mans tècniques a darrere un armari. A veure, senyor Baró, per favor.
No, literalment, sí, a sobre l'armari.
Doncs a sobre l'armari. Ja et dic jo, va ser jo després de la moció de censura que el vaig anar reposant allà. Però, en tot cas, coincideix amb aquestes més o menys 40 finques que probablement se'ls va fer aquesta regularització cadastral. A partir d'aquí, home, jo prenc la paraula de la senyora alcaldessa de que sí que m'agradaria doncs, poder-me reunir amb l'organisme, més que res per aclarir, i si resulta que nosaltres hem difós informació doncs, que pot portar a confusions, evidentment la rectificarem, però sí que demanaria també que es rectifiquessin algunes informacions en què al final la culpa sempre és els abans. En tot cas, escolti'm, home, jo tinc els escrits, senyor Moro, jo tinc els escrits que surten en la revista on el... Sí, a la revista i a la web municipal. Escolti, això ve donat per una regularització.
Vist vostè que ha posat, perquè els escrits els tenim aquí a l'Ajuntament i convidem a tothom que els vulgui veure.
A la revista, aquella coletilla de dir les notícies de premsa, de que, escolta'm, al final era culpa del govern, el senyor Rol, que va fer una revisió. No vam fer una revisió, va ser una regularització. I permeti'm, i si la senyora alcaldessa li comenten alguns companys del Maresme com s'estan trobant, i podria posar per exemple l'exemple de Cabrera, perquè m'ho va comentar el seu alcalde, de que ara li estaven fent aquesta regularització cadastral, veurà doncs, que a tots i cadascun dels municipis o ja els hi han fet, o els hi estan fent, o estan pendents de realitzar. Per tant, pot ser que coincideixi amb això.
Perdona, que no es tracta de buscar culpables, sinó de dir que això deriva d'una regularització antiga.
Sí, però una cosa és una regularització en la qual el municipi no ho demana, per tant, escolti, ens cau perquè es fa tot l'Estat, i l'altra és una revisió que sí que es demana. M'agradaria poder-ho deixar clar.
Només afegir una cosa, com vostè sap moltes vegades que sempre la culpa vostè la posava al PSC, home, ara em sembla que alguna vegada també li has de posar la culpa a vostè.
Bueno, escolti, si és per desquite, li accepto.
No sé si tenen alguna pregunta afegida o sí.
Sí. Home, ens agradaria que del tema de l'IBI de l'autopista ens ha sorprès, jo penso que deu ser una errada d'informació en els mitjans de comunicació, ha sortit tots aquells municipis dels imports que rebaran de l'autopista, i Caldes surt i renuncia.
Surt com?
Que hi renuncia.
Ah, no, clar.
Per tant,
home, això ha sortit als mitjans, diu.
Sí, i home...
Ja està tot dit, senyor, no.
Bueno, no ho sé, a vegades... entenc que, com a mínim, suposo que es demanarà altra cosa que no ens toqui per dimensions de l'autopista, però el reclamar jo penso que sempre és bo.
Digui'ns quin mitjà, que
sí,
ens reclamarem.
Ja convidés, que
sí, sí, sí.
Diari,
quin diari és?
El punt. El punt avui.
El periodista.
Sí, sí. Després, sí, hem tingut un coneixement que en breu, és la darrera pregunta, que en breu es realitzarà l'enderroc de la caseta del Mopo. Per tant, ens agradaria que ens pogués informar una mica més.
Quan van començar el mandat van demanar, bueno, la propietat al final es va fer un traspàs entre el Mopo i la Generalitat, per tant la propietat ara...
Sempre li diem el Mopo, però no és el...
Sí, no, però aleshores vam tenir una entrevista amb la Generalitat per saber exactament quin destí volíem per la casa i tot això, perquè nosaltres volíem obrir
el fet que es pogués veure el pavelló i de poder fer una entrada diferent, i per tant van pactar amb ells el poder derruir-la. Ells ens van donar una sèrie de pressupostos, nosaltres ho vam trobar molt car i hem estat mirant altres d'això i ho hem dividit. Bueno, ens sembla que el pressupost final són d'uns 7.000 euros, una cosa així, per poder-lo tirar, i a més el sostre aquell d'Uralita el portarem a un centre de reciclatge específic i per tant en breu començarem a enderrocar-lo.
Entenc per això que el terreny passarà a propietat municipal per poder-ho enderrocar, no?
No.
Com que no?
Perquè no, perquè una cosa és que et demanin, que et diguin si la pots tirar, i una altra cosa és que et demanis el d'això. A més, està afectat per la Nacional, vull dir que tampoc es pot fer res.
Per tant, estem invertint uns recursos a casa d'un altre.
Sí.
Quan resulta que tenim mitjans, doncs, per fer l'executiva i per demanar que sigui el propietari de l'espai, que qualsevol veí, quan té una finca en mal estat, se li obliga el seu enderroc. Per què?
Què estàs dient? Que li diguem a la Generalitat que ho tiri ell?
Evidentment.
I quan tens portes dient-li que tiri ell?
Doncs miri, l'acord...
Quants anys portes?
Els pressupostos...
Quants anys portes?
No, deixem-ho explicar. Vale? El preacord que vam prendre el 16 d'octubre, amb el mateix que li envia la carta, perquè al cap i la fi els pressupostos que vostès han agafat són els que ens va enviar la Generalitat per veure més o menys quin valor tenien. Òbviament nosaltres vam iniciar un expedient el 30 de maig del 14 en el Departament de Carreteres, exigint-los que amb un informe tècnic que el tindran, apunti l'expedient 729/2014, en què li dèiem la finca en mal estat, com estava. Òbviament, com qualsevol veí, quan té una finca en mal estat se li exigia el seu enderroc. Van respondre que ho passaven al departament corresponent perquè s'enderroqués. A partir d'aquí nosaltres sí que vam dir, bueno, anaven a enderrocar-ho i vam dir, escolti, seiem-se, perquè si ens cediu els terrenys potser ho enderroquem nosaltres, i estàvem amb això. Per tant, no rigui, a veure, jo li dic perquè abans d'invertir diners públics a casa d'un altre i la finca quedarà igual, perquè si ara hi ha rates i escarbats, el que tindrem és que les rates i els escarbats podran prendre el sol perquè no hi haurà la barraca. És a dir, continuï, jo, a veure, si vol fem una reunió monogràfica, li passo doncs les dades que vaig obtindre en el seu moment, que el trobaran en aquest expedient, i continuï, reprengui el camí de que estaven disposats o s'estaven estudiant el cedir l'espai en l'Ajuntament, perquè no fan res. El que sí que no podem fer és posar uns diners a casa de la finca d'un altre, perquè és que llavors ja no només carretera, sinó el veí de qualsevol lloc podrà dir, escolti, que m'ho enderroquin i que ho pagui l'Ajuntament. Li dic amb tota la cordialitat. Per tant, home, reprenguem-ho, abans no cometem l'error de posar diners, insisteixo, a la finca d'un altre, perquè no es correspon amb l'Ajuntament, perquè clar, els pressupostos que han contractat són de fa 2 anys o d'un any i pico, són els que hi havien entrats. Doncs escolti'm, i si cal, estic disposat a acompanyar-lo a veure el director corresponent perquè se'n faci memòria dels acords que vàrem arribar.
L'altra és la Generalitat de Catalunya. L'altra és la Generalitat de Catalunya, que jo crec que som tots. Però bueno, no és un propietari d'això.
Sí, però és una altra administració, senyor González.
Una altra administració. Va signar un conveni per arreglar l'escola Generalitat de Catalunya posant a l'Ajuntament de Caldes 500.000 euros. Això, aquest conveni està signat per l'alcalde anterior. Per què ens hem de gastar 500.000 euros en l'escola? Nosaltres posarem 300.000. Per què en aquell moment hi ha un conveni en el qual ens podem gastar 500.000 euros de l'Ajuntament per arreglar una escola, i ara per gastar-nos 6.000 per tirar aquella caseta que és un niu de rates i que no deixa veure l'entrada al pavelló i que és un perill? Ara hi ha un problema, no ho entenc.
No ho entenc. Si estem d'acord, senyor González, si estem d'acord, el conveni el vam signar, es va donar compte, tots hi estàvem d'acord, al final aquell conveni va resultar que va pagar tot la Generalitat. Sí, el més millor l'Ajuntament no l'ha posat, perquè el POSC es va retirar. Però jo el que els estic dient és, escolta'm, i amb cordialitat. No ens gastem uns diners a casa d'un altre, perquè això no es pot fer, senyora secretària, eh que no? En principi, a casa d'un altre, si no hi ha una justificació, no es pot fer. Hauríem de fer un expedient de reclamació. Per tant, escolti'm, senyora alcaldessa, jo, de veritat, reclamem-li a la Generalitat que faci el favor. O sigui, el que ens interessa, que el terreny aquell acabi sigui propietat municipal, d'acord? Doncs iniciem el procés, continuem el procés.
El primer problema que tenim és un problema i ho vau començar, el tema de salubritat, de com està el local, que aquell és un edifici que qualsevol moment caurà, que té un sostre d'uralita, que és perillós, contaminant, que al costat passen molts nanos. Escolta, primer problema solucionat, que la casa la tirem a baix. Segon problema que hi ha, la propietat del terreny, parlarem amb ells. Jo no sé quan va vostè parlar amb ells el que li van dir, però en cap moment de negociació s'ha posat a sobre de la taula que aquest terreny passi a ser municipal, sobretot per una senzilla raó, perquè és que està afectat per tot arreu, per carreteres, per tot arreu, i entrarem en un dilema legal que ara mateix farem les trucades necessàries, però no tenim ni estructura ni res per entrar en segons quin tema legal amb aquest tema.
Senyor González, l'objectiu de quedar-nos aquell terreny és que puguem fer una entrada un dia de demà. És a dir, jo estic d'acord amb vostè, és insalubre, però quan un té una finca insalubre s'inicia un procés, un expedient, perquè l'adecui. I això qualsevol veí o qualsevol finca que tinguem en mal estat de les urbanitzacions, de les poques finques que queden per construir, això ho hem fet. Ho hem fet nosaltres, ho han fet vostès, i ho seguirà fent qualsevol altra administració local que tinguem. El que li dic és que no ens podem gastar diners a casa d'un altre canvi de res. Li hem d'obligar que sigui aquest el que pagui. Li hem d'obligar als senyors de carreteres que facin el favor d'enderrocar-la. Ara bé, si la fem nosaltres ha de ser a canvi d'alguna cosa. Per tant, de veritat, jo li demano que, escolti, aturi un moment l'enderroc, en parlem, i si no ens en sortim, vostè segueixi endavant. Però, escolti, pari una setmaneta, en parlem, i a partir d'aquí prengui la decisió que hagi de prendre.
Jo, per acabar el tema, fa dos anys que han estat negociant i no ha sortit res. Tenim un problema, solucionem el problema. Després entrarem en el tema de la propietat, com entrarem en diferents temes a partir de l'any que ve. Però tenim un problema i des d'urbanisme soluciona el problema, i creiem que aquesta és la millor solució.
Bé, vostè mateix.
Doncs si us sembla passarem a les preguntes, si teniu alguna pregunta.
M'han donat la idea, vostès mateixos aquí, eh? Jo ja la porto i mente fa molt de temps, i penso que s'ha de solucionar, però de la mateixa manera. No, sisplau, jo... Ah, sí, sí, bé, perquè s'ha de gravar, d'acord. A veure, una ja la porto en mente fa temps, però és una d'aquelles que s'ha d'anar picant pedra forta, perquè es tracta d'Adif en aquests moments. Quan es torna a Barcelona i si vens carregat amb maletes, has de baixar escales, has de pujar escales, has de tornar a baixar escales, perquè i tornar a... O sigui, baixar i pujar quatre vegades. Per quina raó? Perquè Caldetes és un dels pocs pobles que té habitatges entre la via i el mar. I aquest ajuntament ho ha oblidat, això. Només hi ha que se n'han recordat a Sant Adrià. Costa molt poquet d'anar a parlar amb Renfe que se n'enterin que aquests habitatges hem de fer tots aquests moviments per arribar fins a casa. No us estranyi alguna vegada veure'm saltar. Porto bitllet, el bitllet el porto sempre, però per què saltem? Saltem per estalviar-nos escales, amunt i avall. I avall. I això no pot ser de cap de les maneres. Ja s'havia d'haver parlat quan es va fer el que ara heu tapat. El que ara heu tapat tornaran a passar la gent que siguin sense bitllets. Però no crec que sigui el problema d'aquest ajuntament. El problema d'aquest ajuntament no és controlar si la gent salta portant o no portant bitllets. Perquè si veniu a davant de casa, tots els que venen de Llavaneres, resulta que tots no porten bitllet. Segur, segur. O sigui que aquest no és el problema d'aquest ajuntament. El problema d'aquest ajuntament és facilitar que els vilatans puguem entrar i sortir per anar a agafar el tren amb tota la comoditat possible. Sobretot això, quan es venen amb maletes és horrorós, horrorós. Bé, aquesta és una qüestió. I la segona qüestió també és referent a Renfe. No sé si aquest consistori sap que passen dos trens amb seguretat, tres, m'ho han comentat que sí, amb una rapidesa extraordinària. Això és falta de seguretat. Si estàs a l'andana esperant el tren, com que aquest tren no s'atura i deu passar potser a 100 o 120 per hora, no sé si aquest consistori coneix això. Si no ho sabeu, doncs us puc dir l'horari tot, perquè com que passen per davant de casa, o sigui, no pot ser de cap de les maneres. Hi ha moltes coses que s'han de saber, s'han de passejar la gent del consistori pel poble i s'ha de conèixer. Podria anar allargant-me, però no ho faig perquè no penso que sigui cap moment.
Ho fem, allò d'anar pel poble ho hem fet sempre, vaja, som del poble. El que passa que potser és complicat que hagis coincidit. Jo sí que sento a vegades al vespre trens molt ràpids, però des de casa els sento. Però ho dic... Sí, sí, no, doncs moltes gràcies per... Per això estem tots, també perquè ens feu veure totes les coses.
No,
De totes maneres, permeti'm que li digui dues coses. Una, que com vostè molt bé ha dit, Adif és qui té les competències. L'Ajuntament fem tot el que podem. Es van instal·lar dos ascensors, un a cada cantó. Si m'imagino que les escales que es refereix vostè són les de fora, no les de dintre.
Sí, són totes.
No, però... Però és que hi ha dos ascensors. No. A l'ascensor que estava...
L'Ajuntament ha de treballar, ha de treballar fort perquè totes aquestes coses puguin ser planeres, no amb
No, jo crec que nosaltres sí que hem de vetllar per això, vull dir, només faltaria. Sí, sí, sí. Sí. Sí, Mercè. Sí. Sí. Joan, li passes la a la Mercè? No, ha dit que... Són 50. Gràcies, Rosa.
Altres coses que podria anar.
Mica en mica.
Sí, la meva pregunta és tornant a l'arquitecte municipal. La pregunta és si vau pensar simplement de conservar aquest lloc de treball fins a acabar el seu contracte, i això no, és que no, ja ho heu explicat molt bé, però no entenc. Hi havia una possibilitat potser d'arribar que s'acabés el seu contracte. Això ho vau desestimar?
No, això ho va... Això...
Aquesta és la meva pregunta. Sí. Si era més barat arribar al final del contracte d'aquest senyor, o si realment calia interrompre el contracte i tot això tan complicat que heu explicat.
Doncs
simplement això.
Amb totes aquestes així, negociacions, que la setmana passada ja vaig dir que els trencaments, a vegades després penses que hi ha coses que es podien haver fet diferent. L'últim ple ho vaig comentar. En un d'aquests moments, vull dir, amb les converses amb ell, vam dir que d'acord, que anàvem a mantenir, que anàvem a mantenir el contracte, que era fins l'abril, però que sí que ja rescindíem el de la Apple. I llavors, en aquell moment va semblar que sí, però després l'endemà al dematí vaig rebre una trucada on em deia que no, que necessitava tallar una mica amb tot i començar el procés perquè no se sentia bé. No sé si hi ha alguna altra pregunta. Tenim 5 minutets més de preguntes i llavors ja ho tancarem, que són quasi bé les 10.
No, la pregunta digues, és molt, molt ràpida i la contesta, si voleu la contesteu i si no també. Vull dir, més fàcil no us ho puc dir. Vull dir, imagina't. A veure, simplement donar-vos les gràcies des de l'ANC per la missió dintre de l'AMI, donar-vos les gràcies també per recolzar el nostre Parlament i per recolzar tot el que ara ens ve cap endavant. I la nostra pregunta és si ens podríeu dir si us heu apuntat dintre l'Assemblea de Càrrecs Electes.
No,
simplement.
Sí.
Pues moltes
sí,
gràcies.
Quatre. No sé si vosaltres si volen dir alguna cosa. No sé si ho pregunten a tots els membres.
Sí, ho preguntem a tots els membres. El que passa, com que hi ha un grup que se li enfum i diu que ja passa de les coses, pues no sé si voldran contestar.
Bé, doncs no contestarem, ja que ho pregunto dubtes així.
Bueno, regidors d'Esquerra.
Sí.
No has entès res, Teresa.
No sé si teniu alguna altra pregunta. En Joan. Va, en Joan, i tancarem el ple, eh? Que teniu gana tots ja.
No, breument. El proper ple serà el ple que es posarà a aprovació els pressupostos per l'any que ve.
Sí, gràcies, Joan, és veritat, ho pensava dir ara, me n'hagués oblidat.
Perquè ja m'agradarà veure aquests 100 milions de les antigues pessetes, aquests 600.000 euros que s'han de pagar l'any que ve, com afectaran aquests pressupostos.
L'Òscar ens ho explicarà molt bé en el,
bueno,
el
sí,
19.
Sí, evidentment que és tard. L'altra qüestió, breument, era la qüestió del que el Joaquim ha parlat, de que ha magnificat molt el tema aquest de l'arquitecte i tal i qual, parlant de la llei de la Constitució i de la llibertat de les persones, i vull dir que a mi m'ha semblat que era un discurs absolutament exagerat. Això una mica s'ha demostrat després quan hi ha hagut l'intercanvi de preguntes, però jo hi ha una qüestió que sí que més que res és perquè m'ha sabut greu, m'he sentit una mica malament quan es parla de que a una persona concreta doncs se li han conculcat els seus drets, etc, etc, i en canvi el partit que representa el senyor Joaquim Arnó és un partit que va aprovar juntament amb el PP, que va convalidar el Real Decret que va aprovar el PP de la reforma laboral. Sembla que tenim prou experiència en el que representa la reforma laboral i el que ha representat per moltíssimes persones que han vist el seu futur, vull dir que no hi veuen una perspectiva de futur, perquè moltíssimes persones estan en unes condicions laborals gràcies a aquesta reforma de pena. O sigui, més que res és una qüestió ja de sensibilitat, diguéssim, des d'una perspectiva social. I això em fa gràcia quan es dona una importància extraordinària a una cosa i en canvi de les coses que sí que realment són importants, aquestes coses, això, vull dir, és normal, forma part del joc polític. No hi estic d'acord.
Val, doncs... Res, Joan, dir-te que gràcies al teu suggeriment del darrer ple i a la memòria de la bona memòria que té el company Joan, ara ja posem els bans a les cartelleres perquè la gent que no utilitza les xarxes així pugui estar més al cas. Vull dir que gràcies pel suggeriment. Si us sembla, ho deixem aquí. Bona nit. Ens veiem el dia 19, una altra vegada al ple extraordinari. Adéu-siau.
Y en total, esto le voy a ir a la sala.